Bé, ja tenim posades les botes, l'armilla d'aventures i el barret. Casanovas,
sí,
com estàs?
A més que veig que has posat també aquí la teva anti-mosquits i aquesta trampa per les serps dins l'estudi, perquè bé, ho has fet bé perquè ens
feia
falta.
Crec que, clar que feia falta, i bé, i aquest ganivet.
Que el ganivet, important. Saps on anem avui?
Digue-m'ho.
Travessarem el continent americà navegant per l'Amazones, ni més ni menys. Què et sembla?
Ostres, és un perill, això.
Una miqueta, em sembla a mi. Jo ara mateix no ho faria ni ara, doncs imagina't el 1540. Déu-n'hi-do, eh?
Sense saber res d'aquest...
Sense saber res. Aquesta és la gràcia, que no coneixien res de res. Si et sembla, començarem amb les nostres cròniques, però primer anem fins a 1511, a la bonica localitat de Trujillo. Doncs, una vegada hem arribat aquí a Trujillo, a la província de Cáceres, Extremadura, coneixem el nostre protagonista d'avui, que no és un altre que Francisco de Orellana. Orellana era íntim amic de la família de Francisco Pizarro, el colonitzador espanyol, i aquest fet el va marcar de per vida, com ja us podeu imaginar. I amb només 16 anys, Sergio, no sé què feies tu amb 16 anys, però crec
no
que
no feia viatges.
No, això no ho vas fer. No. Va decidir emprendre l'aventura cap al Nou Món, és a dir, l'Amèrica del Sud, i allà es va allistar a nombroses expedicions d'exploració del continent i el 1533 es va traslladar a Perú per tal d'integrar-se a les files de Francisco Pizarro participant en algunes batalles. En una d'elles, la que és coneguda com la batalla del Puerto Viejo, va perdre un ull a mans dels indis. O sigui que ja comencem aquí perdent...
membres.
Sí, exacte. Després de servir amb valor i honor a la causa de Pizarro, amb només 26 anys, aquest li va concedir el territori de Culata, el que avui en dia és l'Equador. O sigui que, imagina't, amb 26 anys i ja sent el governador de l'Equador. Però el nostre amic d'avui, Orellana, que s'havia fet d'or cobrant impostos a la seva terra, tenia una altra classe d'ambició. I si bé les monedes d'or estaven molt bé, ell volia descobrir nous paratges d'aquells indrets que encara eren totalment desconeguts. És per això que aparca la llibreta dels comptes i marxa cap a Quito per trobar-se amb Gonzalo Pizarro, germà petit del conquistador.
Ja estem a Quito.
Exacte, ja estem a l'Equador, escoltant l'himne nacional d'aquest país, perquè un cop allà es va apuntar l'expedició que Gonzalo Pizarro organitzava per trobar el conegut com a País de les Espècies. L'expedició no era cap tonteria, perquè comptava amb ni més ni menys que 4.000 indis, que això és molta gent, i 220 espanyols. Però Orellana arribava tard a l'expedició i aquesta ja havia partit. Per tant, per tal d'atrapar-la, ell i uns quants homes més van haver de travessar els Andes de l'Equador, res... un moment, per anar escalfant el cos,
corrent,
exacte, corrent, i atrapar l'expedició. L'objectiu d'aquesta expedició, com ja hem dit, era trobar el País de les Espècies, un país del que havien sentit a parlar els indis de la zona. Per això estaven disposats a creuar tot el continent americà, d'esquerra a dreta, és a dir, des de l'oceà Pacífic a l'Atlàntic, un viatge que mai ningú havia fet abans per paratges completament desconeguts. I al febrer del 1541, l'expedició començava la seva aventura.
Començava l'aventura.
Començava l'aventura. Fins ara no està
res. Fet.
O sigui, aquest home ha perdut un ull, amb 16 anys se n'ha anat a viure a l'Amèrica del Sud, ha participat en guerres, ha travessat els Andes... Res. Ara comença l'aventura. Deixeu-me que us ubiqui millor perquè sapigueu on carai s'estaven posant aquella pobra gent. I és que l'expedició anava de cap a la selva de l'Amazones i ja us podeu imaginar quina mar de perills s'hi van trobar, i és que, a més, van decidir que l'expedició la farien mitjançant els rius de la zona. Ells desconeixien que existia l'Amazones. Això també us vull deixar clar.
Eren rius, només allò.
Hi havia rius, i ells comencen a navegar per un d'aquests rius. Però si amb els animals letals que hi havia a l'Amazones no n'hi havia prou, ni tampoc amb les inclemències climàtiques, l'escassetat de menjar o el simple fet de no saber on eren, l'expedició comandada per Pizarro, i on tenim el nostre amic Orellana, va haver de fer front a les tribus de la zona que, com és natural, defensaven allò que era seu. I especialment temibles era una tribu només formada per dones, que des de la vora del riu, des de les canoes, disparaven els expedicionaris darts enverinats completament letals. O sigui, et clavaven un dart d'aquests i havies begut oli. Aquestes dones van recordar a les guerreres de la mitologia grega, conegudes com a amazones. O sigui, que us podeu imaginar, suposo, ja d'on va sortir el nom de la selva i després, posteriorment, del riu, d'aquesta tribu de dones.
Curiós.
Amb tota aquesta sèrie de perills, Pizarro va perdre pràcticament a tots els indis que l'acompanyaven i bona part dels espanyols. Els aliments es van començar a acabar i no trobaven animals per caçar. Un exemple de menú del dia seria sopa feta amb herbes, fulles, arrels, a la que s'afegia algun cordill o sola de sabata.
Que bo.
Supergustós, això, eh? Sí, pel teu viatge a l'Amazones. En tot aquest panorama, Orellana va oferir-se per avançar-se del grup, ja que, segons l'havien informat, hi havia una terra plena d'animals per caçar. Però per aquest avançament Orellana necessitava el vaixell i uns quants homes. Pizarro va accedir-hi de bon grat i li va deixar el vaixell perquè en un parell o tres de dies, a tot estirar, havia de tornar enrere a recuperar la resta d'expedició. Doncs, companys, el nostre bon amic Orellana no va tornar mai enrere. Orellana va seguir navegant riu avall fins a trobar-se que el riu desembocava en un altre de més gran, de majestuós, podríem dir, on l'aigua de color fang es convertia en una aigua fosca i jo diria, aquest l'he afegit jo, temible, eh? Perquè veure que l'aigua del riu es comença a transformar en una espècie de semimar ha de ser estrany, eh?
Això no agrada.
Per primera vegada, algú navegava pel riu Amazones. Per tal de sobreviure, Orellana i els seus homes van saquejar poblats i van tenir més d'un enfrontament amb les dones amazones, aquesta temibles guerreres, podríem dir, i tot i la lluita i els saquejos als pobles, l'expedició també estava fascinada per tot allò que envoltava aquell indret, com la seva vegetació, els animals i els colors. Es van fer un munt de descobriments en aquest sentit, però a mesura que van avançar els enfrontaments eren més freqüents i sobretot més d'un. Diverses ocasions es van trobar envoltats per més de 200 canoes amb indígenes preparats amb dards verinosos. Els expedicionaris amb la pólvora en molla tan sols podien lluitar amb ballestes o el cos a cos amb espases, o sigui, un panorama també molt molt agradable. S'expliquen imatges grotesques i espantoses de caps clavats a un pal a l'entrada de poblats per tal d'alertar-los, perquè sapiguessin de com se les gastaven. Orellana, però, no perdia l'optimisme i assegurava als seus homes que l'Atlàntic estava ben, ben a prop, i després de 8 mesos navegant per aquell riu, van tenir tota la raó del món i va desembocar a l'oceà Atlàntic. Orellana i els seus homes van navegar 4.800 quilòmetres d'un riu de més de 7.000, d'un riu amb una amplada de 300 quilòmetres en alguns punts que comptava amb més de 15.000 afluents. En definitiva, el riu més gran del món que acabaven de descobrir. Després d'aquest èxit, Orellana retorna a Espanya per explicar la seva gesta. Però el nostre amic Orellana va tenir una desagradable sorpresa al tornar al seu país, i és que la cort allà l'esperava un vell amic seu.
Ui.
Que n'era ni més ni menys que Gonzalo Pizarro, que després d'haver-lo abandonat no estava massa content.
No,
o sigui, li va dir, ara torno, deixa'm un moment el vaixell, són 3 dies, vaig a buscar menjar i us pujo a buscar, no va tornar mai més.
Home.
O sigui, bàsicament el va intentar matar, podríem dir. I ell torna a la cort tot content per explicar la seva aventura i es troba que allà hi ha Gonzalo Pizarro esperant-lo. Però bé, per sort per Orellana, que no s'havia portat gaire bé amb Pizarro, la cort espanyola va ser benevolent amb ell, perquè després de tot el viatge per l'Amazones doncs ja havia passat prou pena i li van perdonar la pena de presó. Però aquí arriba un dels punts que jo mai entendré dels exploradors, que és que després de passar-les tan canutes, tens ganes de més. Això no ho entenc jo. Però bé, diu Orellana que no, doncs va presentar-li un projecte al rei per tornar a l'Amazones una altra vegada, però el rei li va denegar, però també va donar-li permís per anar-hi si ell trobava finançament. Orellana, boig per tornar, va posar els diners per la nova expedició de la seva butxaca i de la seva família, o sigui, a sobre, ja et petes tot el que has anat guanyant durant la teva vida i arruïnes la teva família.
Quin personatge.
Sí, totalment.
Aquest Orellana.
I va aconseguir reunir ni més ni menys que 400 homes perquè l'acompanyessin en aquesta nova expedició i material per construir un vaixell a l'Amazones. En aquest viatge l'acompanyaria ni més ni menys que la seva senyora dona. O sigui, déu-n'hi-do el panorama de la mica Orellana. Doncs, sabeu què? Tornem cap a l'Amazones. Zones, va.
Però això no pinta bé, eh?
No pinta bé i estem arribant ja al tram final del viatge. I és que aquest segon viatge per l'Amazones d'Orellana va ser un desastre total. El que volia fer ell era remuntar l'Amazones, és a dir, anar a contracorrent, i va ser, doncs això, un fracàs total. 3 vaixells es van perdre durant la travessa i amb un de sol van intentar assolir aquesta gesta. 57 homes van morir de gana i 17 d'un brutal atac dels indis. La resta també anirien caient al llarg del viatge. Finalment, Francisco de Orellana va morir el novembre de 1546, a l'edat de només 35 anys. doncs, una mica com una estrella de rock del moment,
sí.
Allò de viu de pressa, doncs Francisco Orellana és el que va fer amb 35 anys, ja va morir convertint-se, però, en un dels més grans exploradors de la història, si bé també conquistador i a vegades colonitzador, que és un tema que l'hem deixat a part, les
sí,
coses
això.
Que van fer és una altra història, però la data ja a punt final és que la seva dona va aconseguir sobreviure a totes les penes, al naufragi del vaixell, a la mort, als atacs, i la seva dona va acabar vivint a Panamà i es va tornar a casar i va viure allà uns anys molt feliços de la seva vida.
Escolta, dins de tot, final feliç.
Final feliç per la dona, sobretot.
Clar, doncs,
es va lliurar del seu marit.
L'altre era...
Va viatjar i es va tornar a casar i va viure tranquil a Panamà.
Era un personatge, eh?
Era un personatge i jo crec que no era massa de fiar, com hem vist avui.
Clar. Doncs Casanovas, ho deixem aquí?
I tant.
Nois, la setmana que ve ja no, hi ha... no fem això, però d'aquí dues setmanes
tornem
a les cròniques d'en Casanovas.
I tant.
Gràcies, noi.
A vostès.